És hora de seure'ns a la butaca d'Einstein, aprendre moltes coses. Saludem en Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Pau, benvingut, bon dia.
Bon dia.
I tenim amb nosaltres en Toni Bertolet, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, divulgador del Buit al Tot, que és el teu espai. Benvingut, bon dia.
Bon dia.
Amb Pau i amb en Toni volíem parlar avui una mica, en Pau, això havies dit que era important,
sí,
de la tasca que feu els científics.
Avui li poso el foc en Toni, perquè l'hem tingut aquí uns dies, ens ha fet una feina espectacular.
Eh?
A mi també, m'ha anat super, super bé, perquè jo he de dir que la quàntica és de les coses que m'ha costat més al llarg de la carrera, i sempre repassar-la quan és en un ambient on tens capacitat al divulgar, moltes vegades ens obliguem a explicar les coses de manera més entenedora del que normalment la rebem. I a mi m'ha ajudat molt. O sigui, per aquesta part jo m'he passat molt bé. I crec que és important que la gent tingui exemples de científics que es dediquen a tasques diferents. En aquest cas m'agradaria visibilitzar la feina del grup de treball del Toni, que si no vaig errat, treballa amb els famosos neutrins.
Ai, els neutrins.
N'heu parlat, ja?
No, però els he sentit a parlar molt.
Els vam deixar caure quan el Big Bang.
Sí, però
no hi vaig voler
entrar. No m'entra molt a fons, no.
Sí,
perquè
sí.
La cosa... Bé, explica'ns, doncs, Toni, què són els neutrins?
D'acord. Per començar, jo sóc físic de partícules, en general, d'acord?
Què és la física de partícules?
Sí, exacte, anem al principi.
Sí, no hi té pas per pas. La física de partícules, d'acord, el que fa és un altre cop estudiar el més petit possible, d'acord? Parlàvem de l'àtom, he estat parlant de l'àtom molta estona, que era l'electró, els protons, neutrons. Si encara anem, firem una mica més prim, per exemple, els protons i els neutrons estan fets de partícules encara més petites, que s'anomenen els quarks, per exemple. Els electrons sí que ja són electrons, no hi ha res més petit de moment.
Que coneguem.
Llavors, la idea de la física de partícules és fer una mena d'enciclopèdia. Igual que els químics tenen la taula periòdica dels elements, no? Que ens diuen doncs, quins elements poden formar la matèria, doncs els físics tenim la taula que s'anomena del model estàndard, que ens diu quines són les partícules fonamentals que formen totes les partícules que existeixen i que algunes d'elles, en realitat bastant poquetes, són les que formen la matèria que coneixem. Què vull dir amb això? Vull dir que els electrons, protons i neutrons són només una petita part molt del que realment pot arribar a existir. D'acord? Que això no vol dir que jo quan estigui tocant partícules exòtiques. No. El 99,999 de la matèria que coneixem és protons, neutrons i electrons. Però hi ha més enllà. Llavors els físics de partícules anem més enllà i volem estudiar quines partícules hi ha i quines forces, quines interaccions hi ha entre elles.
Hi ha més enllà aquí. És a dir, no ens anem a les estrelles i a l'univers.
No. Més enllà, anant cap a dins.
És a dir, a casa, en el nostre món, tornem al que ens havien explicat a l'ESO o l'EGB que havien fet alguns i que després canvia, hi ha altres partícules que estan aquí i que fins ara desconeixem i, per tant, en poden aparèixer de noves?
Realment se n'han trobat de noves a mesura que ha anat creixent el camp, però potser la manera més fàcil d'entrar en el model estàndard seria fer una imatge petita de què coneixem del model estàndard, fer un microcatàleg d'allò que ens interessa almenys.
Perfecte. Doncs sí, parlàvem de els protons i els neutrons estan formats de quarks, d'acord? Uh-huh. Els quarks són un concepte una mica estrany, que bàsicament doncs, s'ajunten entre ells i formen doncs, nuclis, per exemple, nuclis o nuclis pesats o coses de més exòtiques. D'acord? Per altra banda, hi ha l'electró, que no és un quark, és un, s'anomena un leptó, i l'electró té dos germans grans, que són el muó i el tau, formen la família dels leptons. Bueno, tenim
electrons amb asteroides.
Exacte.
Amb mitjançatats així forts.
Sí.
Estic fent la mímica. Aleshores, tenim els quarks, que són els que formen els protons i els neutrons i els seus familiars, els electrons i els seus familiars, les interaccions entre aquests, que són la interacció forta, la interacció dèbil, la interacció electromagnètica, la gravetat no, perquè no l'explica el model estàndard, i ens queden un parell de famílies més. Una són els neutrins, ara en parlem d'ells, i l'altra és el bosó de Higgs.
Ai, sí, que aquest també n'hem sentit a parlar.
Aquest és molt famós.
És mediàtic.
Sí, de fet s'anomena com el gran èxit de la divulgació científica, perquè va ser un tema que ningú entén, que va arribar a tothom.
I tothom sap de què va sense saber...
Sí, sí.
Bueno, tothom sap com es diu sense saber
de què
va.
Exacte, sense aquí veníem, eh? Vull dir que dius, ai, sí, em sona, havia llegit coses, però no em demanis que te les expliqui.
La partícula de Déu va ser un gran titular.
Sí. que de fet em fa la gràcia dir, perquè diem, sol dir la partícula de Déu, perquè molts pensen, ah, doncs pues és got, oh, got, sí. Com molt. Sí. En realitat no era per això, era perquè li deien, perquè no l'aconseguien trobar i tant que no aconseguien, exclamaven, God damn!
La partícula de Déu, aquesta.
D'acord, venia més per aquí, no pas per la cosa metafísica i espiritual, no, sí. Més pràctica.
Sí.
Per tant, tenim aquestes quatre famílies més les interaccions que has comentat.
Sí. Aleshores, em parlava, em preguntaves abans si aquestes partícules estan amb nosaltres. Estan en esta sala ara mismo.
Estan tots nosaltres.
Comunícate.
Doncs, de fet, els neutrins, sí. Uh-huh. D'acord? Per exemple, els neutrins són un tipus de partícules que són molt lleugeres, tenen molt poca massa, en parlarem ara, que interaccionen molt poc, d'acord? És a dir, que creuen... De fet, ens estan creuant ara mateix, no us espanteu, milions i milions de neutrins ara mateix per la nostra pell, entren per la boca, surten pel cul, no passa res.
És com el Casper passat a les, als fantasmes que t'atreveixen.
Exacte. I per això no ens hem preocupat, perquè justament passen. Si es quedessin, aleshores potser ens preocuparíem. Però
la pregunta és, passen, però passa alguna
cosa? Et dir, deixen alguna cosa quan passen o provoquen alguna cosa?
Doncs justament no, perquè com no passen, com passen tranquil·lament, no deixen res.
D'acord.
Aleshores, aquests neutrins, per exemple, es formen en el sol. En processos, en reactors nuclears també. Són fonts que, a part d'emetre llum, a part d'emetre energia, emeten també molts neutrins, que són aquestes particuletes que jo els dic ninja, d'acord? Llavors, del Sol, per exemple, venen cap a nosaltres. Llavors, tota l'estona estem sent creuats per aquestes partícules, però no ens adonem, d'acord? Per tant, per això dic que no són partícules a què estem acostumats perquè no formen la matèria que tenim, però que realment hi són.
Quina funció tenen?
Quina...
Això encara no ho sabem.
Bueno, és que funció... Quina funció tenia un electró fins que algú li va buscar alguna?
Bueno, vull dir, no ho sé, és a dir, tenen una finalitat a la vida els neutrins o simplement volten? Perquè clar, si ens travessen i no provoquen res, però no ens provoquen res, millor, no? Perquè si no, poder, no hi seríem. I no formen la matèria que tenim i es passen el dia voltant, diguéssim, tenen alguna finalitat?
Cobrir un dèficit d'energia desconegut fins aleshores en algunes reaccions.
Sí, és a dir, es van descobrir perquè veien que faltava alguna cosa, van dir, doncs mira, inventem-nos que hi ha una partícula que no estic veient.
Que es diu neutrins.
I va funcionar. A veure, quina funció té la natura al final? Doncs, bueno, li busquem nosaltres, no?
Uh-huh. Teologia, això gairebé.
Sí, ja saps que en Pau sap que a vegades hi col·loco aquí la teologia, aquí al mig.
Aleshores, sí que, per exemple, hi ha alguns experiments que estan utilitzant aquests neutrins per fer astronomia. Uh-huh. És aquest, de fet, el que us deia al primer capítol fa uns quants dies, us explicava de l'Antàrtida, doncs aquest experiment és un telescopi de neutrins que el que fa és...
I no un altre.
És, bueno, és enorme, té un quilòmetre cúbic, és increïble.
Mare meva!
És una
borrada. És increïble.
Llavors, el que fa és...
Un telescopi de neutrins.
Sota terra.
D'acord, però un moment, és que ara he pensat, a veure, què vol dir un telescopi de neutrins? O sigui, el telescopi no està fet de neutrins, els neutrins passen, el telescopi mira els neutrins, el telescopi...
A veure. Definint un telescopi de la manera més bàsica, ha de ser un instrument que ens permeti rebre una informació que arriba des de molt lluny. Aquesta informació no té per què venir en forma de llum de cap tipus. Uh-huh. Els neutrins són informació. I els neutrins tenen una cosa molt bona, que és que viatgen en línia recta.
Ah, mira.
Com que no tenen càrrega, no es poden perdre pels camps magnètics que es trobin pel camí, així com els protons i els electrons, que... un dia parlarem de les partícules d'alta energia perquè això dona per una sèrie de capítols sencer. Però els neutrins, si venen en línia recta, vol dir que si sabem d'on venen, podem apuntar cap a la font d'on venen. Uh-huh. Això és increïble. I per això la necessitat de fer telescopis de neutrins.
Aleshores, parlem una mica més dels neutrins, d'acord? Si us sembla bé. Tenim aquests neutrins que realment passen, es creuen. De fet, creuen la Terra també i quasi ni se n'adonen. De fet, l'exemple que es sol donar és que, quin és el metall més pesat que coneixem? El metall que podríem fer? Si poguéssim fer un mur molt pesat...
Faríem de plom, segurament, en material civil.
El plom és el metall més pesat, més dens que tenim, no? El més dens que tots. Si volguéssim parar un de cada dos neutrins per parar-lo amb una paret de plom, aquesta paret hauria de fer de gruix un any llum.
Mare meva!
Així de poc interessa.
I em pararies un de cara a dos.
Em pararies un de cara a dos.
Poc pararies tots.
No sé si ninjas o antisocials, Toni.
Sí.
No els para ningú, bàsicament.
No els para ningú. Quina és la part bona? Que, com us deia, hi ha moltíssims.
Clar.
Hi ha moltíssims. Llavors, efectivament, se'n paren molt poquets.
Però algú en pararà.
Llavors, com funcionen aquests experiments? Com funciona aquest telescopi? Bàsicament, tens unes... Per exemple, els japonesos tenen una piscina enorme d'aigua. Llavors, en aquella piscina enorme d'aigua, esperen que arribi un neutrí
i que s'hi quedi.
Que xoqui i que aquesta energia que xoca la puguem veure.
Clar, però això és com... Bueno, no,
sí,
bueno.
A Sud-amèrica, per exemple, hi ha el HAWC, el High Altitude Water Cherenkov, que intenta fer una mica el mateix. Intenta
I ho fan amb aigua? Exacte, perquè ara dèiem, per parar-nos hi teníem plom a un enllum amb aigua, per tant es sí, poden parar amb l'aigua.
Clar,
entenc,
es pot parar,
eh?
Perquè és que n'hi ha milions. I de fet en pots parar uns quants, eh? En pots parar uns quants. Llavors, per exemple, el telescopi aquest de l'Antàrtida, en lloc de fer-ho amb aigua, ho fa amb gel.
D'acord.
Llavors el que fa és agafar, ficar càmeres, entre cometes, al gel, i llavors la llum que emeten aquests neutrins, quan xoquen algun d'ells, les pot veure. I és clar, com és un quilòmetre cúbic, és una cosa enorme, pots confiar en parar algun més.
En agafar-ne algun més.
Sí. Aleshores, quina és la qüestió? Si voleu parlar una mica més de la meva recerca, és que com aquests neutrins, efectivament, els mesurem molt poc, perquè passen.
Clar.
Llavors els coneixem molt poquet. Llavors estàvem parlant que la física de partícules el que vol saber és doncs, si hi ha noves partícules, si hi ha noves forces, vol saber de què està fet l'univers, no? Llavors els neutrins són una porta molt bona d'això, perquè com interaccionen tan poc, els coneixem molt poc, i és bastant fàcil saber que si hi ha alguna cosa no quadra, o sigui, com els coneixem tan poc, és molt fàcil veure si alguna cosa no està quadrant. Perquè bàsicament doncs, ho veurem. Perquè... I això justament és el que va passar. Vale? Fa uns 30 anys o així, van haver-hi uns experiments que van trencar amb el que es pensava dels neutrins. Concretament amb el que explicava el model estàndard. El model estàndard, m'agrada recordar-ho, és un model que funciona superbé. Tots els experiments que hem fet fins ara els explica a la perfecció, 99,9999%, algunes coses amb molts decimals.
Però això no vol dir que no tingui les seves falles.
Però...
Com tot.
No sé si heu parlat en això, però en la matèria fosca, l'energia fosca, la interacció amb la gravetat, són coses que el model estàndard no explica. Per tant, sabem que alguna cosa està fallant, que ens falta alguna cosa en el model estàndard. Però alhora, tots els experiments sembla que estan dient que està bé. És quan veiem, quan observem l'univers, que veiem que falla.
Que hi ha alguna cosa que falla.
Aleshores, els neutrins, el que tenen d'interessant és que van ser la primera prova de que el model estàndard estava fallant experimentalment. És a dir, fer un experiment i veure que el model estàndard no
complia.
I quina és aquesta cosa? Doncs bàsicament el que van trobar és que els neutrins tenien massa. És a dir, vosaltres crec que en algun capítol dèieu que els neutrins anaven a la velocitat de la llum. Doncs en realitat, no del tot. Perquè tenen una miqueta de massa, molt poqueta, tan poqueta que no ens havíem adonat fins ara, i llavors això fa que no vagin ben bé a la velocitat de la llum. D'acord?
Per posar-nos en una... És un 99,9%?
Molts nous.
O sigui, és una collonèssima, diguem-ne.
Molts nous.
Sí, perquè ara encara és més inquietant que ens atreveixin i tinguin massa, encara que sigui petita, no?
Sí.
La cosa inquieta una mica més.
Sí, però bueno...
Aquestes bales ninja antisocials, podem estar tranquils, que no tenen interès en interactuar amb nosaltres.
Aleshores, de fet, no sé, voleu que anem més endins?
Sí? Bueno, sí, de moment ho anem entenent.
Vale. Aquests experiments el que van demostrar és que tenien massa i ho van fer a través d'un fenomen que s'anomena les oscil·lacions de neutrins. Vale? He dit de paraula perquè soni. Vale? Què vol dir això? Neutrins, com us deia, igual que l'electró té dos germans, neutrons, neutrins, no només n'hi ha un, n'hi ha tres. Igual que hi ha l'electró, el mu i el tau, hi ha el neutrí electrònic, el neutrí muònic i el neutrí tauònic. Tres neutrins.
Són tres.
Tres tipus diferents. D'acord? El que van demostrar aquests experiments és que quan un neutrí viatja a l'espai, per exemple, doncs, comença a ser neutrí electrònic, quan viatja, el seu tipus canvia. És com si tingués una personalitat múltiple.
Sí.
D'acord?
Sí.
Pots tenir un neutrí que al principi és electrònic i després, a poc a poc, vagi convertint-se una mica en muònic.
I s'adapta? És a dir, el motiu pel qual canvia és perquè s'adapta en funció d'allà on ha d'anar o no se sap per què canvia?
No se sap per què canvia, però la manera com canvia està afectada per dues coses. Una, per com interactua amb la matèria, que per exemple, si creu a la Terra canvia una mica diferent que si creu al Sol o que si creu a l'espai, i també per la seva massa. La seva massa, o en concret la diferència de masses entre aquests diferents neutrins, és el que provoca que puguin canviar d'estat. Llavors, el que van veure aquests experiments és... van veure que canviava d'estat i van relacionar amb això amb que hi havia una massa allà darrere.
Ja.
D'acord? I, de fet, això, i ja, és per intentar tancar una mica també tot el que hem estat parlant aquestes últimes setmanes, és el fet que això és un efecte quàntic. D'acord? Parlàvem abans d'interferència, no? De com un electró que pot anar per dos llocs diferents... pot sumar-se i restar-se i fer que tingui una probabilitat d'estar en un lloc més gran o més petit. Doncs fet amb els neutrins passa una mica el mateix. No només poden estar a dos llocs diferents, com qualsevol partícula quàntica, sinó que a més, quan viatgen, interactua amb si mateix i fa interferència amb si
en
mateix.
En si mateix.
Amb si mateix, igual que una partícula normal, i fa que els seus diferents tipus facin interferència. És a dir, és com si en realitat fossin tres ones diferents, de tres tipus diferents, que es van sumant i restant, i segons on et posis, es sumin per fer un neutrí d'aquest tipus, o es restin una mica i facin un neutrí d'un altre tipus, o un altre tipus. Vale? Sense la manera d'entendre les partícules com una ona, i per tant, a través de la física quàntica, no podríem entendre que els neutrins canviïn de tipus. Llavors, per això crec que queda bastant rodó, perquè fins i tot a la física més de particulera doncs, també hi ha molta quàntica. Aleshores, perquè posar una mica a terra, vale? Com ho fem això? Això com es fa? Doncs bàsicament hi ha uns experiments, per exemple, un reactor nuclear, tu agafes un reactor nuclear, això t'assegures que emetrà neutrins d'un cert tipus, el tipus electrònic, i tu agafes una piscina d'aigua molt gran i la fiques a una certa distància. Entre que es creïn en el reactor nuclear fins que arribin a la central, al detector, haurà passat una distància i els teus neutrins poden haver canviat de tipus. Llavors, tu compares quants esperes que te'n vinguin amb quants estàs rebent de cada tipus i aleshores pots saber doncs, com han canviat de tipus i a través d'això calcular la seva massa. Llavors, què passa? Doncs que van fer aquests experiments i van veure que efectivament els neutrins tenien massa, que era una cosa que el model estàndard, aquesta física que coneixíem de partícules que explicava 99,9% de tot, és una cosa que no sap explicar.
No ho tenia.
No ho tenia. Llavors, va rebre un premi Nobel, evidentment, perquè doncs, van ser la primera prova experimental de que el model estàndard està incomplet. Per què tenen massa?
Això ja és un altre meló.
Aquesta és la recerca.
Això és la recerca que estàs fent, el per què tenen massa. Entre altres coses, entre segurament. Altres coses. Aquí ho hem simplificat molt. Eh?
D'on baixa aquesta massa?
Clar, d'on li ve aquesta massa? Doncs bé, hi ha moltes maneres de fer-ho. Inventar-te noves interaccions amb altres o noves partícules o...
Perquè està completament descartat el fet de que la resolució de les mesures, o sigui, la resolució de les mesures és suficient com ho seria per mesurar aquesta massa si realment vingués de la reacció original, no? És a dir, si tu tens un àtom que té una interacció, tu podries calcular amb la resolució de les mesures que fas si les masses sumen a principi i final de l'energia suma a principi i a final de reacció igual, oi?
Sí.
O sigui, la resolució no és el problema.
No, la resolució no és tant el problema. De fet, aquest fenomen, fins i tot no li fa falta aquest problema de resolució perquè és un fenomen tan quàntic que si li veiem que està passant és perquè veiem que hi ha massa.
Exacte.
Encara que no la puguem resoldre del tot bé. Aleshores, he perdut una mica el fil.
No, estàvem... Bueno, de fet, se'ns acaba el temps, però per tancar una miqueta, no? Tancaves dient... El per què hi ha massa forma part de la meva investigació, entre altres coses. Llavors, exacte, aquí hem entrat una mica... En Pau volia saber...
Bé, ha sigut una curiositat.
Li ha sortit.
I res, llavors, una mica el que fem... El que he fet en els meus articles, per exemple, és doncs, agafar experiments, dades d'algun d'aquests experiments i intentar pensar com possibles models nous... possibles models estàndards més complets, no? Podrien explicar aquests experiments. I com doncs, la quàntica pot dir alguna cosa al respecte. Efectivament, com la majoria de resultats són resultats negatius, però...
L'esperança és l'últim que es perd.
Sí, i al final els resultats negatius també ajuden, no? Perquè al final és...
Saps camins per on no has de tirar, i això té un valor.
Exacte.
I bé, doncs això és una mica la recerca que faig.
Doncs, dit això, penso que han estat uns dies molt divertits en els que hem pogut parlar de quàntica. Heu pogut conèixer una miqueta més el Toni i us convido a tots, si no ho heu fet ja, a visitar del 8 al tot la seva xarxa de divulgació on, juntament també amb el projecte Neurones Fregides i demés, ells van promovent la comunicació de la ciència de manera molt sana, de manera molt humana i us agradarà molt, ja ho veureu.
Sí, sí, gràcies. Dono fe perquè jo me l'he estat mirant i el segueixo. Toni Bertolet, moltíssimes gràcies per totes aquestes explicacions i Pau Bosch, moltíssimes gràcies també a tu.
A vosaltres.